Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassant titulars d'aquest divendres 13 de gener. Dolors, bon dia.
Bon dia.
Iniciativa per Catalunya Verds reclama més ambició a la gestió que s'està fent de l'empresa municipal de mobilitat als ecosocialistes que van votar en contra del pressupost per aquest 2017. Exposa que només un 10% del total es destina a inversió.
Són 140.000 euros, dels quals 100.000 seran pel trasllat de les actuals oficines de la fàbrica Llobet Guri a un emplaçament encara per determinar. Iniciativa exposa tot un seguit de propostes que espera consensuar al llarg d'aquest any perquè finalment s'incorporin al pressupost del 2018. Ho explicarà avui a l'Info Migdia el representant del partit al Consell d'Administració, Joan Carles Rosa.
I el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament de Calella, Sebastià Tejada, considera una fal·làcia, diu textualment, l'argument que dona l'equip de govern per no instal·lar un espai de gossos a la platja de Calella.
L'argument que dona l'equip de govern de Montserrat Candini té a veure amb la bandera blava. Segons Tejada, hi ha municipis en què s'han delimitat zones de la bandera blava excloent la part que corre respon als gossos.
I arriba l'onada de fred i també s'incrementa l'epidèmia de grip a Catalunya.
Avui s'ha passat d'un nivell baix a un de moderat. La tendència serà a l'alça en els propers dies. Segons el Departament de Salut, els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat, excepte entre els menors d'entre 5 i 14 anys. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pels virus de la grip, durant aquesta setmana se n'han produït un total de 17.
I els comerciants de Calella Centre Comercial han rebut més de 20.000 butlletes durant la tradicional campanya de Nadal del Suma Quilòmetres.
En global es van lliurar per les botigues associades un total de 35.000 butlletes. Les destinacions preferides pels clients han estat Menorca, Suècia o Dinamarca. Com a curiositat, un client hi participa amb ni més ni menys que 80 butlletes. Els guanyadors dijous al sorteig que es fa en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de les 8 del vespre des de la cooperativa L'Amistat.
I els socialistes maresmencs viuen demà una jornada electoral en el procés de primària per escollir el candidat a ocupar la primera secretaria del PSC del Maresme.
Calella serà seu electoral pels militants de la ciutat, també pels dels dos arenys, Canet de Mar, Sant Pol i Sant Cebrià, podran anar a votar al local dels socialistes entre les 10 del matí i les 7 de la tarda.
En Peyu i el seu tècnic, en Dani, seran demà a Calella en el marc de la nova programació cultural de la Sala Mozart que s'acaba d'estrenar.
Proposa en Peyu als calellencs i la gent de Rodalies una nit de dissabte entretinguda al mòdic preu de 8 euros. Avui en parlarem amb ell, que ens avançarà què podrem veure a l'espectacle de demà a la Sala Mozart.
Iniciativa per Catalunya Verds és contrari a les inversions que té previst fer aquest 2017 l'empresa municipal de mobilitat Gesvia. La partida més elevada en aquest capítol és per l'adequació de les pròpies dependències, per les quals es disposa d'una partida de 100.000 euros.
Els ecosocialistes van votar en contra del pressupost pel 2017 que es va presentar en el Consell d'Administració de Gesvia, com també ho va fer la CUP. Esquerra Republicana, per la seva banda, es va abstenir. Posteriorment van ser aquests comptes ratificats pel ple. Des d'Iniciativa es lamenta que Gesvia presenti un projecte per aquest 2017 poc ambiciós i que no permeti, diuen, avançar significativament en la millora de la mobilitat de Calella. Recordem que l'empresa municipal s'encarrega de la gestió de les zones blaves i també dels aparcaments de la ciutat.
I Joan Carles Rosa és el representant d'Iniciativa per Catalunya Verds al Consell d'Administració de Gesvia i avui ens acompanya a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Benvingut.
Hola, bon dia.
Gesvia, recordem que és una empresa que presenta comptes anuals en positiu i aproximadament en quines xifres ens mouríem i a quina part es destina la inversió, Joan Carles?
Doncs el resultat de Gesvia, normalment els pressupostos és un resultat equilibrat, però l'execució del pressupost acostuma a tenir un superàvit anual que pot voltar els darrers exercicis al voltant de la xifra de 100.000 euros. Nosaltres pensem que aquesta recurrència en aquest superàvit doncs, és un signe de que els pressupostos no tenen l'ambició que haurien de tenir i la funció que ha de tenir una empresa de capital públic com és Gesvia, que és la millora del servei al ciutadà i la millora de la mobilitat també de Calella, no? Tant de vianants com de ciclistes com de vehicles motoritzats.
per fer-ho entenedor, és part d'aquells diners que en el pressupost i sobre paper tenen una destinació, estan reservats per fer actuacions concretes que al final es tanca l'any i no s'han fet, i per això hi ha aquesta podríem dir, superàvit, no?, pel que fa a l'execució d'allò que està plantejat sobre el paper.
Exacte. Si bé es pot dir que l'estimació d'ingressos és molt encertada en els pressupostos, l'estimació de despesa generalment, o bé perquè les inversions previstes no s'executen, o bé perquè hi ha reserves o bosses de diners, de pressupost, per contingències que finalment any rere any no es donen, doncs resulta en aquest superàvit.
D'aquest 2017 dèieu que es plantejava un pressupost poc ambiciós. Què és el que farà Gesvia a aquest 2017 a nivell de inversió, i què plantejaríeu vosaltres des d'Iniciativa per fer que l'empresa municipal de mobilitat donés resposta a les necessitats en aquest àmbit de Calilla?
Doncs aquest any la previsió d'inversions, el capítol d'inversió del pressupost és pujar a 140.000 euros, i hi ha dues inversions definides. Una és l'adquisició d'un vehicle per l'equip de senyalització de la ciutat, que també és una funció de Gesvia, i l'altra és una partida d'uns 100.000 euros per acometre el trasllat de les oficines de la fàbrica Llobet, d'aquest equipament que serà ocupat per l'escola Sant Lluc, a una altra ubicació. Nosaltres creiem que fent un pressupost més ajustat, i no només més ambiciós, però no només no conservador, sinó és un pressupost amb voluntat de fer millores respecte a la situació actual de l'empresa i de la mobilitat de Calella. I creiem que es poden fer inversions, per exemple, en fomentar la mobilitat en vehicle elèctric, en vehicle híbrid. Creiem que és la ciutat i és l'administració qui ha de donar el primer pas perquè els usuaris s'engresquin també a fer servir aquest tipus de vehicles. Proposem la possibilitat d'instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics als diferents aparcaments que té la ciutat. També una opció interessant seria eximir del pagament de la zona blava aquest tipus de vehicle. Una altra possibilitat o inversió interessant, que és una millora del servei que ofereix Gesvia en quant a explotació, seria el pagament de la zona blava i els aparcaments amb una aplicació de telèfon mòbil. També pensem en inversions i estudis, concretament en inversions en l'adequació de nous espais d'aparcaments, aparcaments, per exemple, de llarga estada per la zona turística, que es podrien traslladar a la zona de l'escola Sal i Cru. Creiem també que és necessari en una empresa com Gesvia, per impulsar la millora dels serveis i la mobilitat de la ciutat, disposar d'una partida destinada a projectes i estudis. Per exemple, a estudis d'implantació de carrils exclusius a bicicletes o de millora del servei que ofereix el carrilet, fent-lo més atractiu, incorporant noves rutes o algun atractiu turístic addicional. Totes aquestes propostes, algunes d'aquestes propostes s'han anat plantejant de forma molt superficial, això és cert, durant aquest exercici 2016, i en aquest 2017 tenim el compromís amb els altres grups polítics del Consell, el compromís de fer sessions de treball i propostes concretes i definides perquè efectivament es puguin incorporar aquestes propostes al pressupost de l'any 2018. No?
I han posat sobre la taula el lloc on haurien d'estar les oficines de Gesvia? Un lloc concret?
No s'ha posat sobre la taula un lloc concret. S'han discutit diferents opcions, però no hi ha una preferència clara ni una... No està decidit això. No.
Quines opcions tenen sobre la taula? Possibles ubicacions de Gesvia?
Ara mateix no li sabria recordar, perquè és veritat que el Consell es parla de moltes coses i aquest punt en concret no recordo, i s'ha discutit no als últims... plens, sinó plens, vull dir...
Consells,
fa temps, no? Ara mateix no sabria dir-li exactament.
140.000 euros destinats a inversió aquest any pel que fa a Gesvia, 100.000 de les quals pel trasllat d'aquestes dependències. Com comentava, només per poder-nos fer una mica la idea de quin és el pressupost que mou anualment a Gesvia, quina part, quin percentatge es destinaria a inversió? O sigui, quin és el pressupost global de Gesvia per poder saber quina és la proporció, no?, que es destina a inversió?
Sí, el pressupost de Gesvia per 2017 és d'ingressos és de 1.278.000 euros i el de despeses doncs és un pressupost de 1.270.000, és un pressupost amb un superàvit de 8.000, però com dèiem, perquè hi ha moltes partides o algunes de les partides tenen fulgances que considerem molt conservadores i creiem que s'haurien de retallar en part aquestes fulgances per poder destinar diners a inversions, com comentàvem. Llavors, la proporció d'inversions és una mica superior al 10%, poder, sí, entre el 11 i el 12% del pressupost total.
M'agradaria també preguntar per quin és el tarannà d'aquestes reunions del Consell d'Administració, on tots els partits polítics ja estan representats. Vostè ho fa en nom d'Iniciativa per Catalunya Verds, plantejava, no?, tot un seguit de propostes d'inversió. No sé si es poden plantejar d'una manera planera i se'n fa una discussió realment real.
Sí, jo crec que el tarannà del Consell és un tarannà, doncs, és cordial, l'ambient és molt cordial, s'escolten les propostes de tothom. Algunes de les propostes també dels grups que no formen part de l'equip de govern s'han incorporat a l'acció diària de Gesvia o de la gestió de Gesvia, i creiem que hi ha un esperit d'escoltar i poder, el que sí que manca és, doncs, que aquest any ja tenim el nostre compromís de fer-ho, de fer propostes concretes perquè puguin ser avaluades i incloses en el pressupost. Creiem que ho aconseguirem i tenim aquesta esperança que efectivament es podran fer més coses i bé, creiem que el tarannà és col·laboratiu entre tots els membres del Consell.
I ja per acabar, m'agradaria també conèixer l'opinió d'Iniciativa, aquesta darrera mesura acordada per Gesvia, que és el d'establir l'obligatorietat d'indicar la matrícula en el cas de treure tiquets per zones blaves de 4 aparcaments de la ciutat.
Bé, aquesta mesura és una mesura que està relacionada, doncs, amb les zones blaves o els aparcaments de llarga estada, sobretot, i l'objectiu d'aquesta mesura és que es pugui fer garantir la rotació dels vehicles en aquestes zones blaves i també, doncs, que evitar l'ús per diferents usuaris del mateix tiquet. Creiem que els preus que de la zona blava de Calella, concretament d'aquestes zones, concretament, ressalto, d'aquestes zones de llarga estada, doncs són preus raonables i que estan a l'accés de qualsevol conductor. Nosaltres, des de la Iniciativa, creiem que l'aparcament al carrer és un servei, o diguéssim, és un servei que s'ha de pagar, és un servei que el ciutadà ha d'entendre que ha de pagar, i estem d'acord amb aquesta mesura d'incloure la matrícula perquè no es puguin fer intercanvis dels tiquets. També té altres avantatges. Per exemple, si nosaltres hem introduït la nostra matrícula en la màquina i després el tiquet no és visible perquè s'ha caigut o simplement ens oblidem de col·locar, doncs tenim, doncs, aquesta justificació justificant que permetria que no ens multessin. No?
Tot i que la xarxa social sí que va crear força controvèrsia, no? Ho titllaven de mesura recaptatòria directament.
Sí, en realitat és una mesura, doncs, que planteja, doncs, això, l'objectiu d'aquestes zones de llarga estada i el preu reduït d'aquesta zona de llarga estada és fer-ho accessible a tothom, i l'objectiu d'aquesta mesura d'introduir la matrícula a les màquines és simplement perquè garantir que no hi hagi, amb el mateix tiquet, es pugui fer servir per diferents persones i que hi hagi rotació en aquests aparcaments.
Sí.
On tothom té dret a aparcar, no?
Doncs queda clar, Joan Carles Rosa, que és el representant d'Iniciativa per Catalunya Verds a Gesvia, el Consell d'Administració de Gesvia. Gràcies avui també per haver-nos acompanyat.
Doncs ara mateix, tres quarts de dues del migdia, altres qüestions també que tenen a veure amb Iniciativa per Catalunya Verds a Calilla.
Doncs sí, el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds a l'Ajuntament, Sebastián Tejada, considera una fal·làcia, ho diu textualment, l'argument que dona l'equip de govern per no instal·lar un espai de gossos a la platja de la ciutat.
L'argument que exposa el govern de Montserrat Candini fa referència a la bandera blava, però segons Tejada hi ha precedents de poblacions en què han instal·lat zona per gossos i han delimitat la zona de la bandera blava.
L'argument de que la bandera blava és incompatible amb la platja de Pedrosos és una pura fal·làcia, no? En primer lloc, nosaltres a la platja gran no tenim bandera blava. Nosaltres proposem fer la platja per gossos en un racó i, en tot cas, l'associació que dona les banderes blaves, la DH, fins i tot en alguns pobles, recordo ara, si molt per sobre, Castelldefels, el que proposa senzillament trossejar la plaça i dir: des d'aquí fins allà, bandera blava, i des d'aquí fins allà no és bandera blava.
Per Tejada, l'equip de govern perd una oportunitat des del punt de vista del màrqueting turístic, ja que Calilla podria ser una destinació de totes les famílies que viatgen amb les seves mascotes. Segons diu, a Espanya hi ha 5 milions de gossos acollits en família.
Nosaltres pensem que és fins i tot un bon element de màrqueting turístic, de pensar que, per exemple, a l'estat espanyol hi ha prop de 5 milions de gossos que viuen en famílies, i aquestes famílies fan turisme. I fan un turisme que és poc exigent en quant a infraestructura, realment, perquè els hotels es poden dotar amb molta facilitat. És un turisme que pot generar noves activitats econòmiques i que no crea cap problema. Fins i tot pot ajudar en la desestacionalització, perquè moltes d'aquestes famílies ja estan acostumades a buscar-se, proporcionar-se unes vacances en situacions una mica peculiars.
El regidor ecosocialista creu que la inversió per instal·lar una zona per a gossos a la platja Gran, en concret a la zona del camp de futbol, és perfectament assumible. Diu que tindria un cost d'uns 10.000 euros.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els comerciants de Calella Centre Comercial han rebut més de 20.000 butlletes durant la tradicional campanya de Nadal del Suma Quilòmetres. En global es van lliurar per les botigues associades un total de 35.000 butlletes.
El president de l'Associació de Comerciants, Xavier Noguer, ha explicat que la xifra és similar a la d'altres anys. Avança quines són les destinacions que els clients han posat com a preferents.
Pràcticament hem comptabilitzat quasi bé uns 20.000 paperetes, de tot el que és això, de les quasi 35.000 que vam repartir a totes les botigues. Més o menys és l'estadística de cada any, eh? Menorca, Suècia, Sardenya i Dinamarca. Remarcant que a Dinamarca hi ha el de Legolàndia.
Com a dada curiosa, Xavier Noguer ha dit que durant el recompte de les butlletes s'ha comprovat que un client n'ha lliurat un total de 80.
Pues és molt senzill. Nosaltres penseu que quan recollim totes les paperetes de les botigues hem de fer la selecció dels quatre grups, que són les categories de viatges. Hi ha el grup carbassa, hi ha altres tres colors, i llavors fem la selecció, i llavors què passa? Que al mateix mirar la butlleta, pues comprovem que estigui ben complimentada i les dades. I llavors ens va xocar una persona que sortia molt sovint, entre tots plegats, i llavors se'ns va ocórrer comptabilitzar i que sortia de les estadístiques aquestes 80 paperetes.
La culminació de la campanya serà amb el sorteig, que es farà dijous vinent, serà la cooperativa L'Amistat, i es retransmetrà en directe per Ràdio Calilla.
I l'activitat gripal a Catalunya continua augmentant i s'ha passat d'un nivell baix a un de moderat, però la tendència serà l'alça durant els propers dies.
Els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat, excepte entre els menors d'entre 5 i 14 anys. Pel que fa als ingressos, durant aquesta setmana se n'han produït un total de 17.
I els socialistes maresmencs viuen demà una jornada electoral pel procés de primàries per escollir el candidat a ocupar la primera secretaria del PSC de la comarca.
Hi haurà 5 meses electorals repartides en diferents poblacions. Calella serà a una, ni podran anar a votar els militants dels dos Arenys, Canet, Sant Pol i Sant Cebrià, a les urnes obertes de les 10 del matí a les 7 del vespre.
57.9 FM. Tenines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Tenines Group, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter @Ràdio Calella TV.
En Peyu i el seu tècnic, en Dani, seran demà a Calella en el marc de la nova programació cultural de la Sala Mozart que s'acaba d'estrenar. Proposen als calellencs i gent de Rodalies una nit de dissabte entretinguda al mòdic preu de 8 euros.
Un gin tònic costa més d'aquests 8 euros, ha comentat en Peyu aquest matí a través de Twitter, anunciant la seva actuació demà a Calella. Més que un humorista, diríem que és un analista de l'actualitat, de les coses més corrents que passen a casa nostra gairebé cada dia, treu la punta a les situacions que ens semblen més quotidianes i normals i ens les explica d'una manera planera i amb dosis de crítica també. Així és com ho veiem a través de les col·laboracions que fa en programes de ràdio i televisió del país. Demà a les 10 de la nit arribarà a Calella per actuar, com dèiem, a la Sala Mozart.
Peyu, gràcies per atendre'ns avui també a Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres, home, a vosaltres per convidar-me.
No sé si dalt de l'escenari veurem un Peyu que és molt diferent al que sentim i veiem habitualment en les teves col·laboracions als mitjans.
O sigui, físicament sóc igual, no canvio gota, tal com em veuen a la tele surto al teatre, però sí que a nivell del que fem sí que és una mica diferent. Jo crec que la gent que m'ha vist en directe, bueno, ho sap, que fem una història una mica diferent del que fem a la tele o a la ràdio, això sí. No sé si millor o pitjor, ja t'ho dic. Diferent.
No sé si baixaràs directament de Muntanyola o
vindré
tens col·laboracions demà, com ho tens planejat el dia, això, Peyu?
Demà faig Muntanyola fins a Hostalric. A Hostalric hem quedat amb el meu tècnic, en Dani, que és d'allà, i llavors des d'Hostalric venim fins aquí, a Calella. Farem així.
I no sé si... Els polítics d'allà, de les poblacions allà on vas de gira, no sé si intenten fer una mica de revisió de posada al dia del poble, no fos cas que quan tu hi passes després els acabis traient a l'APM.
No fan això, el que passa que sí que realment em sento molt ben atès per tots els polítics. Crec que hi ha com un piloteig previ cap a la meva persona, diguéssim. Tots els polítics intenten quedar molt bé amb mi, i suposo que ho fan amb la intenció de que no els hi despotriqui el seu poble per la tele. Suposo que és això.
Això que vol dir? Que et tenen una mica de por?
No, por no, però em volen tractar més bé del que em mereixo, jo crec.
Uh-huh. I com portes el tema també de la popularitat, Peyu?
La popularitat...
Com es porta això?
Amb les persones bé, amb els gilipolles no tant. No, vull dir, hi ha gent de tot. Hi ha gent que és molt divertida, molt maca, que et paren pel carrer, et saluden, et demanen fotografies, autògrafs... Jo és una cosa que no he entès mai, no faria mai, no demanaria mai un autògraf a ningú perquè sóc molt desordenat i vull dir, el minut i mig que me l'haguessin donat l'hauria perdut. Però hi ha gent que sí que els fa molta gràcia col·leccionar aquest tipus de coses, jo encantadíssim. I llavors hi ha un altre tipus de gent doncs, que fan coses molt estranyes, com estar dinant a un restaurant i posar-te el telèfon a l'orella perquè parlis amb la seva filla, coses d'aquest estil. Això ja és una altra història, és un altre tipus de patologia.
I la gent que et trobes al bar i va sentint que va dient Peyu, com
ah,
comentaves
sí,
l'altre dia, eh?
Això també passa, sí. Bueno, en general, el que més molesta és la gent que no saps quina intenció tenen. O sigui, hi ha gent que ve amb la idea molt clara, Peyu, ens podem fer una foto, fas una foto i ja està, i el tema queda resolt. I llavors hi ha una gent que fa uns atacs com, diguéssim, saps com els gossos que van vorejant una mica la perdiu fins que no l'acaben d'atacar, no? I va sentint com de fons, i al final, bueno, al final tu has de parar la situació i dius, voleu alguna cosa en concret? O no? Una foto, un autògraf, alguna cosa? Perquè si no, van voltant, els tens com en el teu entorn i vas sentint de tant en tant el teu nom, i no saps exactament què volen. Això passa.
Potser és la timidesa, no?
Sí, o timidesa o mala educació, no sé, una de les dues.
Popular aquí a Catalunya, no sé si per sort no fora de Catalunya, i d'aquí en treus un filó bastant gran a l'hora de fer les teves seccions en programes de ràdio, no, Peyu? Aquestes trucades contínues i tan llargues que et passen d'un departament a l'altre, sort que no et coneixen fora d'aquí, no? La popularitat la tens aquí, però gràcies i laboralment l'explotes, aquesta no popularitat fora de Catalunya.
Em va bé ser una persona poc coneguda fora de Catalunya, em va bé. Ara m'esteu enganxant, que estava just preparant la secció que faré a RAC1 avui, estava trucant al Ministeri de Medio Ambiente a veure si em poden informar sobre l'onada de fred, i també ha sigut bastant divertit.
Doncs ho podrem escoltar avui a la tarda. Escolta'm, Peyu, deies, a dalt l'escenari sóc una mica diferent del Peyu que que surt a la televisió, a TV3, o que té aquestes seccions a RAC1, per exemple. No sé, aquí a quin perfil de gent li agradarà ser demà a la sala Mozart per veure't? Què és el que els oferiràs?
Jo crec que com a perfil de gent a tots, perquè jo sóc el primer sorprès del públic que em ve a veure, que fas una anàlisi d'una mica de radiografia a la platea i hi ha gent, hi ha nanos de 12 a 13 anys i que et veuen per la tele i els fa gràcia veure't, i hi ha persones de 60, 70 fins i tot. Vull dir que abarquem un públic molt ampli. I la gent, a veure, veuran el mateix Peyu que es veu a la tele amb la mateixa naturalitat i quotidianitat amb la que parlo normalment, i després el que fem doncs és humor sobre la quotidianitat, que és el que més em fa gràcia a mi, no? De humor sobre personatges que coneixem tots, de les nostres tietes, les nostres mares, de situacions surrealistes que vivim tots quan anem a comprar, quan anem en cotxe, bueno, mil històries de la vida quotidiana, i també doncs quatre hòsties cap a, bueno, a situacions actuals de política. Però generalment m'agrada més fer humor de la quotidianitat que de l'actualitat política i tot això, que ja n'estem... Bueno, jo n'estic una mica cansat.
Mm-hmm. Doncs hem de recordar, Dolors, abans d'acabar, que les entrades estan a la venda al Museu Arxiu i també a la Sala Mozart demà mateix, oi? Demà abans de l'espectacle.
Demà abans de l'espectacle, entrades a 8 euros.
He sentit que dèieu que és nova aquesta sala, no?
No, la programació és nova.
Ah,
la sala està reformada, Peyu. No sé si l'han preparat per tu.
Vale. Home, és un bon lloc on passar l'onada de fred, eh?
Ara et diria això també.
Veniu tots allà, fotrem la calefacció a tope i si fa falta ens hi estem un rato més.
Exacte, no? Doncs això, pel mòdic preu de 8 euros, un sintònic costa més, Peyu?
Exacte, i tant, hi ha sintònics que carden 10 i 12 euros, 8 euros, i no dura una hora i quart un sintònic, vull dir, si no es va fotut.
Doncs espectacle demà recomanat, molt recomanat també des de Ràdio Calella Televisió. Peyu, gràcies per haver compartit avui una estona amb nosaltres a l'Info Migdia.
A vosaltres, us espero tots demà allà amb la calefacció posada.
I arriba l'agenda esportiva del cap de setmana amb Ado Itxar.
Arriba el cap de setmana i és moment de repassar els compromisos dels nostres primers equips. El Club de Futbol Calella, després de la gran victòria de la setmana passada al camp del Juventus, jugarà diumenge a les 12 del migdia al Camp de Mar de Calella, el segon partit del 2017 contra el Rocafonda, segon classificat de la Lliga. Per l'entrenador calellenc, aquest podria ser un partit clau per poder pujar llocs a la classificació. Pel que fa a la Unió Esportiva Handbol Calella, jugarà el primer partit de l'any a casa contra el Granollers, diumenge a la 1 del migdia al Pavelló Municipal d'Esports. Els de Salva Puig venen de perdre el darrer partit contra el Sant Miquel 20-17. Puig comenta que les dinàmiques han de canviar, si no serà molt complicat estar a dalt de tot a la Lliga. Pel que fa al bàsquet, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls jugarà dissabte a 1:15 a la pista del Vilassar, penúltim classificat. Els nostres són quarts a dues victòries de la de Mar. Tot i aquesta diferència a la classificació, l'entrenador Paco García ha comentat que si l'equip no està atent pot ser un partit trampa. Pel que fa a les noies, buscaran la segona victòria a casa. Diumenge a les 4 s'enfrontaran al Granollers a Calella. A la banqueta de les noies hi seurà Àlex Moral, que substitueix Jordi Fierrez fins que aquest se reincorpori a l'equip. En tenis taula, les noies del Surís Calella visiten la pista de les actuals campiones de Lliga, el Balaguer. Tot i la dificultat, el partit... Cal destacar que la temporada passada les nostres van ser capaces de guanyar les lleidatanes a domicili. I acabarem amb els nois del Termotur Calella, que cap de setmana tenen doble confrontació. Dissabte a 4:45 juguen a Vilablareix i diumenge a 11:00 a casa contra el Dédalos de Canàries.
I tanquem l'informatiu amb el temps. Dolors, bon cap de setmana.
Fins dilluns.
El temps vindrà encapçalat a les properes hores, bàsicament per l'ambient assolellat, però amb nuvolades que aquesta tarda encara afectaran punts del Maresme Nord. D'entrada, no s'esperen precipitacions, ni algunes serien en forma de ruixats febles i poc importants. Això sí, les temperatures a la baixa. Veurem com aquesta tarda, quan marxi el sol, els termòmetres baixaran picat i, de fet, les mínimes es produiran entrada la pròxima nit, les mínimes d'avui, en comptes de la matinada, que és el que acostuma a passar habitualment. De fet, aquesta passada nit han pujat una mica les mínimes. Pel que fa a la previsió de cara demà, temperatures més baixes a primeres hores del dia, també les màximes quedaran més curtes, com a molt fins als 12 graus arribaran. Per tant, temperatures d'hivern, amb un dia que serà majoritàriament assolellat, podrà haver-hi alguna nuvolada al Maresme Nord, però sense més conseqüències. Les mínimes negatives. negatives cap a l'interior del Maresme, entre els 3 i els 4 graus sota zero. A prop de la costa seran positives entre els 2 i els 4 graus, en aquest cas, com dèiem, per sobre dels 0 graus. Pel que fa als vents, en conjunt, doncs seran fluixos, com a molt lleugerament moderats, del nord-nord-oest.
Arribat les dues, arribat les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.